La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que la mongeta del Collsacabra és una varietat petita, de pell fina i textura molt tendra, i és una de les mongetes més apreciades per la cuina, els cuiners i les cuineres de la comarca d'Osona? Tot i la seva qualitat i la seva cocció ràpida, la producció és escassa i cada cop més reduïda, fet que la converteix en un petit tresor gastronòmic del Collsacabra que no la podem oblidar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda amb una conversa pausada sobre gastronomia i territori. Comencem! Ja hi tornem a ser, ja tornem a tenir aquell senyor que a vegades porta plats, que s'emociona i llavors fa crits. Òscar Gómez, bon dia.
Sí, jo crec que té que estar en una llista negra dels tècnics de la casa. Òscar Gómez, i fotran un filtre o el que sigui, perquè de vegades m'abarono, és veritat que m'abarono una mica.
Avui em sembla que també t'abaronaràs, perquè avui parles d'un plat del teu estimat Delta de l'Ebre.
Exacte, avui parlem del xapadillo d'anguila. Les anguiles, un altre tema, l'anguila, com protegir-la, menjar-la, però que no la perdem, en fi.
És com protegir l'angula perquè acabi siguin anguila, no?
Totalment, però clar, tampoc es podem menjar totes les anguiles, que llavors si tanquem el cicle, però sí, evidentment estem parlant d'anguiles, en cap cas d'angula, i el xapadillo, que és aquesta forma de conservar-la seca, que és xapar l'anguila, que és, doncs, havíem parlat del peix o palo, doncs aquí estem parlant de l'anguila. S'obre pel llom, es neteja, es deixa en salmorra, aquí sí que hi ha salmorra, i després, doncs, a partir d'aquí, un cop ja la tens, pots rehidratar i cuinar-la. A mi m'agrada molt el que fa el gadí del Delta.
Bona,
És un gran restaurant de la zona, que fa, a més, l'Algadí és un restaurant gastronòmic d'alta cuina i fa menú degustació i llavors es serveix en seqüències, és a dir, que fa amb el xapadillo d'anguila, doncs fa dos o tres elaboracions diferents, amb la qual es pot tastar-la de diferents maneres. El Villarretiro de Fran López, també l'Espai Amunt del Vicent Guimarà, l'Antic Molí, tot això són grans cuiners d'alta cuina que treballen el xapadillo d'anguila per proximitat i per estima que tenen a la seva terra. Si anem a una cuina més popular o no tan elevada o tan gastronòmica, si volem dir, de vegades és complicat, aquestes paraules. Què vol dir elevat? Millor? No, vol dir més temps, més elaboracions, més tècniques, més, en aquest sentit, no vol dir necessàriament millor. El Nicanor, a Deltebre, a la Tasca dels Cantons, a Deltebre també, a l'Ogoleró, a l'Ampolla, a la Tancada, on està el nostre amic Xavi Montaner, Tanyers, Poblenou del Delta, l'Opati d'Agustí, el Poblenou del Delta, la Mar del Delta d'Amposta, n'hi ha molts que ho fan xapadillo, en veritat.
Que fan xapadillo i que el fan molt bo, perquè a més també és d'aquells plats que s'ha de reivindicar i que no es pot perdre.
En cap cas, és que tots, no s'ha de perdre cap. El xapadillo tampoc. Tenim una cuina molt, molt maca i molt diversa.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui ens n'anem cap a una zona que és fantàstica, i és que el Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat diuen que encara hi ha unes tradicions dolces com la coca garlanda. I això que segurament és d'aquelles que moltes vegades és difícil de trobar, perquè avui en dia hi ha moltes altres coses, com el pastís de formatge, que s'ha posat molt de moda, i llavors ens oblidem de les nostres, de les que tenim d'aquí, les de sempre. Amb una forma de tortell rodó, foradat del centre, ha estat durant generacions molt més que una mona de Pasqua, que ha estat un símbol de festa, de comunitat, de celebrar-ho amb la gent que més estimes. Antigament diuen que les famílies portaven al forn els seus propis ingredients, que és farina, ous i sucre, perquè el forner elaborés la coca segons els gustos de cadascú. D'aquesta manera, cada garlanda tenia la seva pròpia personalitat. Segurament, doncs, de que cadascú hi tenia aquell toc. La coca garlanda està especialment associada al Ball de Garlandes, una celebració molt arrelada en alguns pobles, com per exemple a Sant Esteve Sarrovires. A les garlandes més grans es subestaven durant la festa, mentre que les petites, diuen, es regalaven entre balladors i parelles com a mostra d'afecte i cortesia. Ja teniu aquí, com nosaltres, els catalans i les catalanes, sempre que hi ha una festa, intentem posar-hi alguna cosa dolça. I nosaltres això no hauríem de deixar-ho perdre. Hauríem d'anar per totes les poblacions de Catalunya a anar a buscar aquestes pastisseries que encara fan pastisseria tradicional i comprar-ne. Perquè comprant és quan el que fem és defensar el nostre patrimoni, en aquest cas, dolç de Catalunya.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir a punt una avi que ens porta una de les receptes més fantàstiques que té. I avui tenim a la Neus Cuscó de Grand Mas Cooking Barcelona. Neus, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Què tal?
Escolta'm, avui una altra recepta d'aquest llibre, La cuina de la Neus, de l'editorial Bibop.
Sí, sí, una que està en el llibre.
I què ens has preparat avui, a veure?
Mira, he preparat de cara a l'estiu un gelat de cafè.
Oh, que bo, què ens fa falta?
Començarem per 4 ous, 4 cullerades soperes de sucre mogut, una culleradeta de Nescafé descafeinat, qui no el vulgui, qui el vulgui descafeinat, 400 grams de nata, una copeta de Baileys o de licor de cafè, això és pel que pugui prendre'n o li agradi, i granets de cafè i 11 anells de xocolata per adornar.
Molt bé, i com l'hem de fer aquest gelat de cafè, a veure?
Vells d'ou amb el sucre fins que blanquegi.
Anava atent. Tu ets d'aquelles que ho fas amb la mà o amb el Turmix aquell que té batedor?
Amb el Turmix. No el Turmix, amb aquelles...
El batedor.
La batedora que baten les clares i tot allò, que va molt més bé, perquè el Turmix no m'agrada per batre clares. Després hi afegim la nata muntada, el cafè, el licor, i ho batem tot ben batut. Posem la pasta líquida dintre d'una carmanyola de vidre, la tapem i la deixem al congelador durant 8 hores, pel cap baix. Quan faci 10 minuts que l'hem posat, la traiem i l'anem remenant. Si l'anem fent cada 10 minuts, no se'ns quedarà cristal·litzada. Aquesta operació la repetirem diverses vegades, sí.
Clar, aquí hi ha una cosa important i ho hem de tenir en compte, sobretot, i és que els ous siguin de confiança, perquè, i no fer-ho amb ous aquells que ja fa molt temps que els tenim a casa.
No, té de ser tot molt fresc, molt fresc. Aquest gelat es pot tenir al congelador durant uns quants dies. Per servir-lo el farem boletes i posarem uns encenalls de xocolata o granets de cafè o una mica de nata per sobre.
Saps què penso, Neus? Que aquest gelat ha de ser tan bo que no hi ha d'estar-hi gaire al congelador, eh?
Sembla que no. No cal. De seguida s'acaba.
Doncs escolta, Neus Cuscó, una gran àvia, una gran Mas Cooking Barcelona, que ens ha portat avui aquest gelat de cafè tan fantàstic que ens has preparat d'aquest llibre, La cuina de la Neus.
Veritat o mentida, amb Anna Paré.
I per acabar la setmana tenim a la nutricionista i dietista Anna Parer, que aquest estiu ens ve a parlar de mites de l'alimentació. Anna Parer, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, mira, et poso els divendres, que és el dia que la gent ja pensa en festa i xerinola, i tu ens vens a parlar de mites de l'alimentació.
Però l'alimentació és tan important, Pep, que l'hem de tenir en compte tant la setmana com el cap de setmana.
De fet, hi ha una cosa que tu sempre ho dius, que és allò que... És una frase molt senzilla, que és allò que dius: no comencis una dieta que un dia acabarà, no? Sinó que fes un canvi d'hàbits alimentaris que dura per sempre.
Exacte, aprendre a menjar bé i que això ja sigui la teva manera d'alimentar-te per sempre.
Comencem amb un mite sobre la fruita, que diu que la fruita, això de després de dinar, fermenta. Això és veritat o és fals, això que per menjar de postres la fruita no ens va gaire bé?
Doncs és fals. Molta gent pensa que si mengem fruita després d'un àpat, aquesta queda com atrapada a l'estómac i fermenta i provoca gasos i males digestions. Però quan mengem, l'estómac barreja tots els aliments. No és que primer fem la digestió del primer plat, després el segon plat i després les postres, que és on seria la fruita, sinó que es barreja tot, no hi ha un ordre, i per tant no hem de pensar que la fruita fermenta. A més, la fermentació, la fibra en general, sigui la fruita, les verdures, els llegums, tot el que porta fibra, on fermenta és en el còlon, que és on hi tenim la microbiota intestinal, i aquests bacteris, principalment, que són bacteris els que fermenten, doncs faran la fermentació de la fibra independentment del moment del dia i quan tu te l'has menjat. És cert que algunes persones amb problemes digestius molt concrets, com el còlon irritable, o que inclús tinguin intolerància a la fructosa, que la fructosa és el sucre de la fruita, poden notar més molèsties al menjar la fruita. Però no té res a veure amb l'ordre dels aliments. I des d'un punt de vista nutricional, menjar fruita abans, durant o després dels àpats té els mateixos beneficis.
També n'hi ha una altra de la fruita que diu que a la fruita a la nit engreixa. Això de que si et menges molta fruita al vespre i que a més aquell sucre no el cremaràs, no? Això és veritat o és fals?
Doncs mira, aquest també és un dels mites que hi ha més estesos en nutrició. Moltes persones eviten menjar fruita després de sopar perquè pensen que engreixa, però les calories d'un aliment no canvien segons l'hora del dia. És a dir, una poma té la mateixa energia, té les mateixes calories, tant si te la menges a les 10 del matí com a les 10 de la nit. Ara bé, el que no és gens recomanable és menjar fruita sola per sopar, perquè els hidrats de carboni que porta la fruita, que són aquests hidrats de carboni en forma de fructosa, es digereixen molt ràpid quan l'estómac està buit i provocarien una pujada ràpida de glucosa en sang en un moment del dia que precisament no necessitem tenir tanta energia. I que, a més, i això sí que és cert, al vespre tenim més dificultat o resistència en metabolitzar els sucres, o dit d'una altra manera, és més fàcil que s'acabin convertint en greix. Però sí que podem menjar una peça de fruita de postres després de sopar.
Una peça de fruita. Que clar que, evidentment, avui el que fem és donar informacions genèriques i que, evidentment, doncs, hi ha persones que els hi va bé o no els hi va bé, depenent de la seva, diguem-ne, estat de salut o de si tenen un tipus de malaltia o un altre, o també depèn de com menja aquesta persona, diguem-ne, amb la seva, podríem dir, dieta, no?, del dia a dia. Per exemple, hi ha una cosa també molt important. No és el mateix menjar-se un plàtan amb un estat de maduració, d'aquells que dius és que demà ja el puc posar al contenidor del compost, no? Aquells que són tan madurs, tan madurs, tan madurs, o per exemple un plàtan més aviat verdet, no? D'aquells que t'hi pots arrencar el queixal, però que són verdets, no?
Mira, has posat un exemple que em va molt bé per poder explicar, perquè justament el plàtan, quan està verd, té un tipus de fibra que et sonarà, que és allò del midó resistent, i va bé perquè serveix com d'aliment per a aquests bacteris que estan a la microbiota intestinal. Però el plàtan, a mesura que va madurant, igual que la resta de les fruites, evidentment, doncs va tenint cada vegada més sucre, i un plàtan madur té molt més quantitat de sucre que un plàtan verd.
Clar, aquí hi ha una cosa important també amb això, que és que un altre d'aquests mites és que això de, a vegades, barrejar la fruita amb altres ingredients, per exemple, no? Estem a l'estiu, fa calor, fem amanides, no? Dius, va, una amanida de tomata i síndria, o aquella típica amanides que trobes en alguns, diguem-ne, pobles o ciutats molt turístiques de Catalunya, que encara l'altre dia vaig anar amb una d'elles i em vaig trobar al restaurant Amanida Tropical, tu que no sé què fa, a comarques catalanes una mania tropical.
És un nom genèric perquè llavors li poden posar el que tinguin, no? M'imagino.
Ah, clar, clar, evidentment, home, suposo que hi deu haver-hi pinya, no?, i alguna altra cosa, però de tropical en té poquet. Però clar, això, per exemple, de barrejar la fruita que té sucres amb altres, diguem-ne, elements, com per exemple l'arròs, que també és un midó i això, hi ha algun problema o no?
No hi hauria d'haver cap problema, i de fet la fruita es pot posar perfectament a l'amanida. I l'exemple que has posat tu és un dels que a mi m'encanten, que és barrejar la síndria amb els maduixots, quan n'hi ha, que aquest any hi ha hagut molt poquets, i el tomàquet, és una amanida boníssima. I l'altra cosa, que també m'agrada molt, i no tenim costum de fer-la quan menges fruita, és amanir-la amb oli d'oliva, que li dona molt bon gust l'oli d'oliva a la fruita.
Molt bona. Hi ha una cosa important a tenir amb tot això, que és que moltes vegades no hi pensem, no? Parlem molt de productes ecològics, amb certificació ecològica i això, i sempre es diu, no sé si és veritat, que hi ha fruites que aquestes hauríem de ser sempre que podem ecològiques, sobretot, no sé si és per al tipus de pell o no, com són precisament maduixes, nabius, mores, etc.
Sí, és molt important, jo sempre ho recomano als meus pacients o quan faig alguna xerrada d'alimentació i nutrició, totes aquelles fruites que no pelem, per tant ens mengem en pell, han de ser 100% ecològiques, i aquí doncs serien les cireres, els nabius i molt, molt important els maduixots, perquè els maduixots tenen una superfície molt rugosa que tot el que són els pesticides que s'utilitzen habitualment en els cultius doncs queden més depositats en la superfície dels maduixots, no? I de fet cada any es publica una llista que són els crec que són els 12 aliments més contaminats per pesticides i els maduixots sempre hi són, també les pomes i d'altres, no?
Però... Clar, però, Anna, val a dir que, diguem-ne, el tipus d'element que s'utilitza, diguem-ne, d'aquest format, és un element que està regulat per llei i que, en principi, diguem-ne, han de ser innocus.
Sí, però clar, tot allò t'ho acabes menjant. Aleshores, sempre que puguis... A veure, jo d'entrada et diria... La fruita i la verdura, compra l'ecològica. De proximitat i ecològica.
Això... Si es pot, sí, però escolta'm, cadascú la seva butxaca sap el que fa, eh?
Per això et dic, o sigui, partint d'aquesta recomanació, la fruita i verdura, sempre que es pugui, ecològica i de proximitat. Si no pot ser, doncs prioritzes, i almenys aquesta que tu te la menges directament sense pelar, doncs que sigui ecològica. Per exemple, ara els albercocs també és una fruita que... Els préssecs, tot això, tot el que mengis sense pelar, que sigui ecològic.
Hi ha una cosa que és molt important amb això, ara que parlàvem precisament d'aquests mites, i és el fet aquell de menjar-te la fruita a mossegades o fer un batut. Ara que està tan de moda que aquí a les grans ciutats veus aquestes botigues que comencen a fer batuts i això, escolta, això de fotre't 3 o 4 fruites de cop amb un batut, que a més és molt fàcil prendre-te'l, això què?
Fatal. Això totalment desaconsellat, perquè la fruita, aquests sucres que té, que comentàvem, la fructosa, estan barrejats amb la pròpia fibra de la fruita. Quan tu fas un batut o un suc, es trenca la matriu de la fruita i aquests sucres queden lliures i aleshores es comporten d'una manera totalment diferent. I és el que comentàvem abans, que quan tu menges o et prens, et beus aquest batut o aquest suc, aquests sucres aniran molt ràpid a la sang i faran una pujada brusca de glucosa en sang. De manera que no és equivalent menjar una fruita que beure un suc de fruita. El cas més típic, la taronja. Quan tu et menges una taronja, ja saps que porta molta fibra i et sacia, a més. Quan tu et menges una taronja d'aquelles tan grans, et quedes tip, perquè sacia moltíssim. Quan tu fas un suc de taronja, el més probable és que en lloc d'una n'hi posis dues. O sigui, que ja n'hi estàs posant el doble. Però tot el que és la fibra, que és tan interessant per a la nostra microbiota intestinal, però també que ens ajuda a regular l'absorció de la glucosa en sang, l'elimines. Aleshores, hem de tenir en compte que no és el mateix prendre un suc, un batut, que menjar una fruita a mossegades i sempre molt millor fer-ho a mossegades.
Bé, espera't, que vas al restaurant, demanes un suc de taronja de postres i t'hi foten els dos sobres de sucre al costat. O encara més pitjor, Anna Paré, el valencià, no? Allò, suc de taronja amb gelat de vainilla que encara porta més sucre.
Vinga, encara més sucre. Això ho deixem per un altre dia.
Anna Paré, torna la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda ens endinsem en un dels productes més populars i estimats de la nostra gastronomia catalana, la botifarra. Un producte aparentment senzill, però que amaga coneixement, tècnica, sensibilitat i una profunda vinculació amb el territori. Parlem amb els guanyadors i guanyadores del primer concurs de botifarra fresca de les comarques gironines, una iniciativa que es va celebrar fa unes setmanes i que vol reivindicar l'excel·lència d'un producte quotidià que forma part de la memòria gastronòmica de moltes famílies. Ho volem descobrir, què hi ha darrere d'aquesta gran botifarra. La selecció de les carns, les proporcions de greix, de magre, els condiments, la tècnica, la tradició familiar i també la capacitat d'innovar sense perdre l'essència. Avui fem tertúlia botifarraire amb l'Enric Torrent de Can Palai de Sant Climent Sescebes. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Arnau de la carnisseria Vall-llémena de Sant Gregori.
Molt bon dia.
I amb la Núria Sala de la carnisseria Cala Magda de Ripoll. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Escolteu, hem triat una miqueta un lloc entremig a uns i altres, perquè no haguéssiu de fer, jo crec que no podríem fer aquí a la Fonda, un lloc més bonic com és al costat del pont de Besalú. Enric, no sé quan fa que no venies aquí a Besalú, tu.
Doncs mira, quan anava vinguent i pensava que no havia fet el trencant aquest de la carretera, no l'havia fet mai. Dic, ostres, per aquí tens que passar, o sigui que fa molt temps.
I mira que el tens a prop de casa, això, eh?
Sí, uns 40 minuts.
Que, Núria, tu també, eh? No sé si baixes gaire de Ripoll cap a Girona.
Sovint. I a Besalú no fa massa que hem vingut. És un lloc molt, molt màgic, és molt turístic, però jo crec que és important per tots els catalans.
Déu-n'hi-do, en aquests moments de l'estiu que aquí van allò pujant i baixant persones. Suposo que deuen tenir més gent el dia que plou que no pas el dia que fa molt de temps, no? Que es deuen quedar més a la platja.
Sí, això segur, perquè a la platja si fa sol tothom cap allà i si plou, doncs cap aquí.
A veure, va, com vau rebre la notícia de que vau ser un dels guanyadors del concurs d'aquesta botifarra de les comarques gironines?
Bueno, que érem uns dels finalistes, ho vam rebre perquè el mateix dia de la deliberació, però el premi en realitat no el vam rebre fins a la fira dels tacturistes de Vidreres. I, bueno, amb gran sorpresa i molt contents.
Núria, què representa que hi hagi aquest reconeixement cap a un producte que segurament a casa teva el porteu fent anys i panys?
Home, per mi és molt important per reivindicar la feina ben feta i per reivindicar una miqueta també les tradicions catalanes. La llangoniceta és... Bueno, perdó, la botifarra fresca és algo molt nostre. Jo dic llangoniceta perquè el ripollès es diu llangoniceta, és el mateix, eh?
Clar, aquí la Garrotxa també es diu llangoniceta, eh?
Sí, però la resta de comarques gironines i catalanes és botifarra. Ens entenem tots i tots mengem el mateix, la veritat.
En canvi, cap a Lleida en diuen llangonissa.
És que aquí a Catalunya ho tenim molt. A cada zona en diem del mateix producte diferents maneres. Als Bulls també passa.
A veure, Jordi i Arnau, de la carnisseria Vall-llémena, com va començar a casa teva tot això de fer botifarres?
Mira, doncs, bàsicament, jo ara fa uns 3 anys, que m'hi deus 4, i això em venia a mi del meu avi, no? Que ja a casa tenia muntada doncs, la seva picadora, amb la seva taula, i agafava, anava al carnisser, comprava les seves carns, i es feia les seves hamburgueses com li agradaven, les seves botifarres amb una mica de tripa, i així es va començar. Jo sempre, bueno, jo ho dic sempre, no?, que l'avi m'ho ha enganxat, perquè a mi realment la curiositat per la carn, els embotits, em venia d'ells.
I només fa 3 anys que fas botifarres, que et dediques al món de la carnisseria i xarcuteria?
Sí, fa 3 anys que he obert, diguéssim, el negoci de casa, perquè nosaltres som pagesos de tota la vida, però ja amb 18 anys vaig començar a endinsar-me doncs, al món de carnisser. I a partir d'aquí, doncs, entre una cosa i una altra, vam anar fent i aquí estem.
Núria, i a Cala Magda què?
A Cala Magda, bueno, una miqueta com tots... És carnisseria, toquem una miqueta tot, vedella, porc, xai i pollastre, però jo crec que el nostre fort és el porc i fer els embotits nostres.
Però no fa pas 3 anys, eh?
No, la carnisseria és de la mare. Jo sempre dic que tenim també, com deia ell, una miqueta els avis, no? La iaia sempre havia anat a fer de mocadera a les cases de pagès, que és el que es feia aquí abans, antigament. Tu vivies en una casa, però anaves quan mataven, feien matança a les diferents cases, a ajudar a fer una miqueta de tot. Per això també és molta tradició familiar.
Enric, i Can Palai què?
Bueno, Can Palai, ja sóc la tercera generació i ja anem quasi camí dels 100 anys. Ens queda poquet per arribar-hi. I, bueno, si nosaltres, quan vaig incorporar-me jo al negoci, vaig apostar per això, per la qualitat i els embotits tradicionals i la venda de proximitat en el nostre establiment.
Clar, jo suposo que tots més o menys que veniu, diguem-ne, d'allò de generacions que, si no teniu oberta la carnisseria, sí que hi havia aquesta tradició, suposo que és important, no? Però també no sé si és, diguem-ne, allò que et deixin aquell llegat i que et diguin, bueno, què, et quedaràs a casa, no?, a fer botifarres, Núria?
Sí, sí, això. El relleu generacional, això és, bueno, a vegades és una llosa i a vegades ho has de prendre com algú nou, no? Pues va, per què no? Pues sí, ho provem i ens estem en sortint, que ja és molt, que avui dia no és fàcil, eh?
Al món de la carnisseria, aquí a la Fonda, tenim un gran mestre com és el mestre Dolcet, i veiem que hi ha molta gent que ve d'escola, però també és veritat que aquest món moltes vegades ve de tradició, no? És a dir, t'ensenya el pare o la mare, t'ensenya l'avi, l'àvia...
Sí, a mi l'avi m'ha ensenyat doncs, com bueno, picar la carn i triar les carns. Ell el que buscava era que la carn fos bona, i si la carn era bona no podia fallar el producte. Llavors és cuidar la tradició i cuidar el producte i valorar també el de proximitat.
A veure, va, anem una mica a pams. Enric, tu què vas guanyar?
Jo vaig guanyar la botifarra crua tradicional, o botifarra fresca tradicional, la de sal i pebre.
La de sal i pebre. Núria?
Tercera posició, menció al jurat de la botifarra fresca.
I tu?
Nosaltres vam obtenir dos premis, el segon premi en botifarra fresca i el de menció del jurat en botifarra creativa.
Déu-n'hi-do, escolta, i la botifarra creativa, després en parlarem una miqueta, també que suposo que tots vau presentar-ne, però això de la botifarra creativa fa una mica de cosa, no? De quin gust tenia la teva botifarra?
Bé, partint de la base de la mateixa botifarra fresca, nosaltres vam donar un toc doncs, amb sobrassada, mel i formatge de cabra.
Déu-n'hi-do. Vosaltres també m'heu presentat a Creativa?
En aquest cas no, nosaltres no.
I en Palai?
No, en Palai tampoc. Això que en fem, però no vam presentar.
I de què la feies, tu?
Nosaltres en fem de bolets, o rovellons, o barreja de bolets, o així, però com que no la fem habitualment tot l'any, sinó només en èpoques esporàdiques, doncs no la vam presentar.
Escolteu, va, quina és la clau per fer una molt bona o fer la millor botifarra de casa nostra?
El bon producte, o sigui que el porc, que és la base de la botifarra, sigui bo. Suposo que tots treballem amb porc d'Uroc i triar les carns més magres per fer-ho, la cuixa, l'espatlla, poca quantitat de greix.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb això, ara la Núria deia, incentivava la raça, no? El Duroc, que és una d'aquestes races, el Duroc Jersey, que els últims 25-30 anys s'ha fet molt famosa aquí per tenir aquesta simbiosi, no? Aquest entremesclat del greix, no? Intramuscular amb el... És la raça que us va millor per fer botifarra?
Bueno, actualment sí. Actualment és el millor que trobem en el mercat. Potser hi hauria el porcs de pagès d'abans, però això no existeix. Jo sempre digui el mateix, si jo tingués aquests porcs, fliparíem, però no existeixen. Els porcs que es criaven a les cases de pagès no hi són.
Clar, de fet, hi ha una de les coses importants i és que una cosa és la raça, l'altra és l'alimentació, és a dir, què li donem de menjar, i una que molt important i que, de fet, jo crec que aquesta, sigui uns o altres, es parla molt del benestar animal, no? De com viuen aquests animals fins al dia del sacrifici.
Jo crec que el benestar animal hi fa molt. Al final, un animal poc angoixat, poc estressat, amb un bon jaç, no?, on te puguis reposar bé i una bona alimentació, jo crec que això hi fa molt.
Clar, l'alimentació també, i el sexe, eh? No és el mateix un mascle que una femella.
Evidentment, jo crec que al final els mascles, per tenir bona carn i això, escapen, es castren, bàsicament per no tenir problemes amb segons quina raça de porc i amb quins... I per tenir bon producte dels mascles, també.
Clar, aquí hem parlat primer de tot, qualitat de la carn. Després, clar, peces, eh? Tu ens deies, bé, la botifarra, poc greix, eh? Però clar, no tots els greixos són iguals, no? L'espatlla i la cuixa són els magres millors per fer una bona botifarra?
Nosaltres utilitzem més cuixa que espatlla, perquè l'espatlla sempre té més quantitat de nervis o teixits, podríem dir, però també n'hi posem una mica, i llavors el greix... ho fem servir en panxeta, bàsicament.
La ventresca, la part de la cansalada.
Sí, nosaltres, a diferència, pues és que bàsicament és espatlla. Bastant de tant per cent d'espatlla i després ventresca. Després el que hem de fer és jugar, no? Perquè a vegades les espatlles són més grasses, són menys, i aquí està el saber del professional doncs, d'escollir quines carns utilitzes aquell dia per fer aquella botifarra perquè surti com tu vols.
Això, les mocaderes en la seva època van fer molt bona feina d'ensenyar, no?, quines peces, aquesta sí, aquesta no.
Sí, sí, clar. És important saber escollir la part del porc que vols fer servir per elaborar cada producte. Ara tenim la sort que nosaltres podem escollir, comprar el que vulguem, no? Abans les mocaderes tenien el que tenien i amb allò havien de distribuir això cap aquí, això cap allà. Nosaltres podem escollir els quilos que necessitem per fer un producte i no ens en falta.
Jordi, clar, ara parlàvem precisament d'això, no? Parlàvem de la carn de porc, parlàvem de la raça, la d'Uroc, o una barreja, no? Una d'Uroc amb una mica de Landres o així. Clar, hi ha una cosa que és molt important, com dèiem, a part del sexe i l'alimentació, que és aquest nivell de vida, tal com deies tu, però també és veritat que, clar, el pes de l'animal hi fa molt. Avui en dia hi ha porcs, o la gran majoria de porcs, tenen una vida més o menys estàndard, al voltant dels 90 quilos i això, però també és veritat que aquesta recuperació que hi ha, el fet de tenir, doncs, petits escorxadors una altra vegada a molts indrets de Catalunya, ara ja em sembla que n'hi ha cap al voltant d'una cinquantena, això fa també que es pugui intentar fer un porc així una mica com el d'abans, no? Que passi del 100, del 110 o 120 quilos.
Sí, i porcs ben fets i ben engreixats, perquè al final també ara tiràvem molt de porc petit, i el que dius tu, el haver-hi més mataderos et dona la possibilitat, el que dèiem, no?, de triar porcs més grans, més fets, més, no?, més bons.
Escolteu, i com decidiu això de la proporció? Tampoc cal que dongueu allò, la recepta allò vostra, no?, aquesta fórmula magistral, però allò del fet de posar-hi una miqueta més de greix o una miqueta menys, de posar-hi més espatlla o més cuixa...
No, això és l'experiència. Els anys d'ofici són els que t'ho donen. Tu com veus la carn i com la toques, com... només de tocar-la i veure-la ja has de veure, pues, mira, avui 10 quilos més d'espatlla i 5 quilos més de panxeta, o al revés, o...
També és veritat que avui en dia ara hi ha moltes carnisseries que juguen una mica i també tenen allò segons la clientela, no? Aquella botifarra que ja li posen un altre nom, per exemple, doncs, sé d'alguns, doncs, que ja fan una botifarra i posen una part proporcional del secret de porc, que n'hi ha molt poc amb un porc, però que clar que et dona una botifarra una miqueta diferent, de la convencional.
No és el nostre cas, eh? Nosaltres només fem un tipus de botifarra i és la que hem vengut sempre i sempre l'elaborem igual. És com deia l'Enric, no? Depenent com et surt la carn quan la piques, si poses més quantitat de greix o menys, i és l'única variació que fem. Sí que allà dalt en fem una que és sense pebre, que vam estar parlant amb els companys, i cap aquí baix ningú en fa sense pebre. I allà dalt ens la demanen, molt poca quantitat, però sí, sobretot per nens, ens demanen que no tingui pebre. És l'única variació que fem.
És curiós això, perquè sí que és veritat que la proporció de pebre ha anat canviant amb els anys. Tu que només fa 3 anys que en fas, però que segurament en vas, com has dit, aprendre dels avis i això, segurament que hi poses molt menys pebre ara que el que et van ensenyar.
Sí, perquè abans bàsicament tampoc ho pesaven, no? Ho feien una mica a ull, ho provaven i si n'hi faltava més, doncs n'hi tiraven més. Però nosaltres, bueno, jo crec que un bon pebre, molt rato, un moment i no, i cadascú pues, ho fa servir a la seva manera, o més fi, o no tan fi, o més granulat, no? Doncs això també jo crec que dona un toc a la botifarra.
Aquí hi ha el quid de la qüestió, el pebre, que sigui molgut al moment, no és igual que un pebre d'aquests que comprem amb un pot que no saps quan està molgut.
Bueno, sí i no. Això ha canviat molt, perquè actualment les moltures de pebre es fan amb uns molins en fred i s'envasen amb uns pots que, on no perd. Per posar una similitud com el cafè, no? Que ara van amb uns envasos ben tancats, i això abans sí que passava això, que si compraves pebres molt molinats, tenies molta pèrdua del gust i això. I ara no tant, però bueno, sí, la idea... Abans tots teníem pebre en gra i el fèiem nosaltres, i ara no és tan necessari, a més te'l porten quasi a la setmana. Vull dir que no tens pèrdua en aquest aspecte, jo considero ja.
Vinga, va, despulleu-vos una miqueta. Si hem de parlar de pebres, quin pebre t'agrada més a tu?
Bé, jo a la botifarra aquesta utilitzo el pebre negre, quan diuen el jumbo, que és un tipus de pebre que és més gran, i Tally Cherry, el tipus Tally Cherry, que és la millor qualitat de pebre negre que hi ha.
La Núria va dient que sí, també, eh?
Sí, totalment al contrari, és per flipar. Jo utilitzo pebre blanc perquè no es veu tant, o sigui, no es veuen tant amb el picat els trossos negres, i allà dalt hi estan més acostumats a aquest tipus de pebre.
Jordi, tu què?
El Tally Cherry, nosaltres, l'únic que fem servir.
L'únic que feu servir?
Sí, no n'hi posem cap més.
Escolteu, jo crec que també seria una cosa bona jugar amb els pebres, no? Perquè és veritat que això us passa una mica com a la cuina, eh? Quan un producte es posa de moda, noi, quan es posa de moda el pistatxo, aquí tots els pastissers i pastisseres a fer coses amb pistatxo. Vosaltres, el Telicherry, doncs el Telicherry es posa de moda.
Bueno, sí, hi ha varietats de pebre, però... Clar, llavors sí que tens poder dificultat per trobar segons quin tipus de pebre. Si vols un tipus molt especial, que doni un aroma molt especial, potser tens més dificultat. Llavors sí que has de tenir un molí exprés per fer-t'ho el molinat i això. Potser aquesta seria dificultat. Però bueno, en el pebre, nosaltres anem a buscar-li el punt de picant i aquell aroma que et pot donar el pebre. Tampoc vas a buscar que domini sobre la botifarra crua. El que vols a la botifarra crua és trobar el gust de la carn i la textura, que és allà on juguem nosaltres, no? El picat més fi, el picat més gruixut, amb aquests aspectes.
I quina importància té la temperatura de la carn a l'elaboració de la botifarra?
És clau, perquè si tu utilitzes una carn calenta, s'embarra, hi ha gent que potser no ho entendrà, eh? Et surt una carn més blanca, més farinosa. La carn sempre ha de ser molt freda, perquè, o sigui, el picat sigui més maco i quan tu l'embuteixes també el color sigui molt més natural.
És com influeix el picat de la carn? És a dir, allò de que el forat a l'hora de la màquina sigui més petit o sigui més gruixut?
Al final jo crec que influeix en la textura i també visualment, doncs, si tu vas a picar-ho molt petit et quedarà com un Frankfurt visualment. Jo crec que és el que diuen ells, no? La carn ha de ser freda i si la piques doncs, amb algo més gruixut et dona una textura diferent i visualment també, no? I és anar jugant una mica amb un plat més gran, un de petit.
Hem parlat del pebre, però clar, no hem parlat de la sal. Sembla que la sal només hi hagi un tipus de sal i segurament doncs, que la sal també juga un paper important depenent de quina sal és o si sala més, si sala menys.
No, nosaltres fem servir tots sal marina comú, el que sí que els últims anys, i això s'ha propiciat també des del gremi i des de les federacions, és baixar els gramatges de sal. O sigui, antigament es treballava amb proporcions d'un 20% i ara es treballa uns 15 o uns 16 grams per quilo. Es treballa amb menys sal, que és el que demana avui en dia la societat pels nivells de sodi en els aliments.
Clar, amb tot això hi ha una cosa important que no n'hem parlat i que és el budell, que és la tripa, que, clar, hi ha molta diferència amb una tripa natural amb una altra tripa, diguem-ne, que és més sintètica, no?
Uh-huh. En el nostre cas tots treballem amb tripa natural, que és com s'ha fet tota la vida i que és com s'ha de fer, no elaborem un Frankfurt, elaborem un producte típic de Catalunya i ha de ser amb tripa natural.
Escolteu, hi ha una cosa molt important en tot això també, que és, clar, vosaltres no arribeu a la taula del client, arribeu al taulell, eh? I això és important pel fet de que, clar, de que vosaltres elaboreu botifarra i de que els que som clients, no?, venim avui o venim demà, sempre volem les botifarres que siguin boniques, que siguin acabades a fer. Crec que per vosaltres també aquesta feina, la feina de la carnisseria, de la xarcuteria, és una feina molt artesana encara avui en dia, no?
Sí, nosaltres som el venedor del dia a dia. A nosaltres és important això, la compra del dia a dia. No és una compra allò que fas i al supermercat i te n'oblides, ho deixes allà i quan ho vols ho consumeixes. Nosaltres és una compra del dia a dia on treballem el producte dia a dia i si no dos o tres dies a la setmana fas aquell producte i sempre són productes molt frescos.
Ara ens parlaves, doncs, de, per exemple, d'això de que poseu menys pebre o una que feu ja sense pebre. Influeix això? És a dir, vosaltres que sou de muntanya, veieu que canvia, diguem-ne, el consumidor d'entre setmana al cap de setmana, que potser a Ripoll doncs, també ve més gent de fora de la comarca?
Sí, per descomptat. Tots nosaltres no deixem de ser turístics. I si, o sigui, tu produeixes per la gent del poble, però també produeixes per la gent que et pot venir de fora. I tant que sí.
És que em fas alguna de més picant, perquè això és molt, allò, botifarra de pagès, aquella hi fotrem 7 grams de pebre en lloc de 5 o de 4, no?
Sí, nosaltres al principi sí que l'havíem fet, però al final trobaves que la gent tirava més cap a la normal, no? I ara que sí, hi ha gent que ens encarrega, doncs, X botifarres més picants, el mateix fet d'embotir, les que hagis de fer per ells, doncs, hi tirem més pebre i al final no hi ha problema.
Escolteu, ha evolucionat el vostre taulell de la vostra carnisseria els últims anys? Perquè, clar, és el que dèiem, no? Ara cada vegada hi ha productes que es posen més de moda, o hi ha, diguem-ne, peces. En el cas de la botifarra, doncs, es va veure clarament el concurs que un servidor hi va poder estar per tastar una bona colla de botifarres, i veies que, ostres, que hi ha botifarres que toquen més el territori, altres que toquen més la tradició, altres que toquen més la innovació, i que a vegades innovar sembla que pugui haver-hi qualsevol cosa, i dius, no, mira, doncs, n'hi ha que, ostres, tu, que donen allò que diem, donen la bola.
Els nostres mostradors o taulells han canviat una passada. És com el món, com tot en el món, no? O sigui, cada vegada evoluciona més i evoluciona més ràpid. O sigui, cada vegada ens hem d'adaptar més ràpid als canvis i posar-los en el nostre taulell. La gent a casa nostra ve a comprar, les necessitats bàsiques tothom els té cobertes, per tant, ven allà a divertir-se i volen veure coses noves i volen provar coses noves i t'has de reinventar. I
l'altre dia aquí a la Fonda parlàvem amb una carnissera i em deia, jo no me'n recordo l'últim dia que vaig vendre un pollastre sencer. Diu, ara avui tothom el pollastre, el pit sense os i sense pell, la cuixa no sé què, desossada, molts de pinxos, diu, però pollastres sencers avui en dia se'n venen molt pocs. Us passa el mateix a vosaltres?
Això passa a tot arreu. Cada dia tenim menys temps i menys ganes de cuinar, i la nostra feina és posar-los fàcils als nostres clients. Els hem de facilitar la cuina, en 5 minuts ha d'estar feta, doncs és més ràpid fer un pinxo que fer un pollastre sencer, i és el que ens toca a les nostres carnisseries.
Clar, això suposo que també dona valor al vostre ofici, no? Clar, és molt més fàcil allò agafar i vendre allò, unes botifarres i prou, o vendre unes llonzes. Ara de llonzes no se meuen gaire a les carnisseries, Jordi.
No, bueno, entens, perquè al final n'has de tenir, perquè sempre trobes aquella persona gran o no tan gran també, però que venen a buscar la llonza o el tall de llom. I jo crec que, bueno, aquestes coses ja han de ser-hi. Però sí que és cert el que deien, no?, que t'has d'anar reinventant, has d'anar fent coses noves, i la gent tira cap aquí a provar coses, i també és cert que et valoren, no?, el nou que fas, i ho proven molt a gust, i també et donen la seva opinió, que també al final és bo.
A veure, va, a part de les botifarres, quin és el producte que creieu que teniu més innovador a la vostra gastronomia, a la vostra carnisseria, perdó?
Bueno, jo tinc que dir, per mi el més innovador és la gelatina de liòlic.
Escolta, explica-la, perquè això és una delícia.
La veritat és que no té gaire res a veure amb la carn directament, no? Perquè dius una gelatina de liòlic, pues, això va néixer un dia d'aquests que devia fer trons i llamps, que no sabíem què fer per allà a la carnisseria, i ens vam inventar un producte, perquè ho entengueu, s'assemblaria amb un tall de formatge, una làmina de formatge, però realment no és un tall de formatge, sinó que és una gelatina que elaboro amb gelatina de porc, això sí, i llavors amb un alioli, i té la textura, doncs, com un formatge. Tu el poses a sobre d'una hamburguesa, a sobre d'unes mongetes seques, a sobre qualsevol lloc on t'agradaria menjar un alioli, li poses i et dona aquell aroma, perquè amb la temperatura ja es fon, però sense donar aquella fortor que a vegades l'alioli pur et dona.
Podríem dir que és com una mena de pil-pil, però feta amb gelatina de porc i alls i oli, no?
Exacte, sí. Fas una salseta, pots fer com un pil-pil i queda perfecte, amb una fideuà, amb un arròs, allà on vulguis.
Núria, i a la creativitat de Calamagda cap on va?
La creativitat fluctua, podríem dir. Per exemple, ara que s'acosta èpoques de Sant Joan i això, fem la botifarra de revetlla, però per Sant Jordi fem unes roses de pasta de full amb carn picada. Per una altra data fem una coca de com tipus pizza, depèn. No són productes que tenim sempre, però sí que els anem canviant. Així està bé fer un taulell més atractiu.
Quan arriba la tardor, els bolets, aquí al Ripollès que en teniu de bolets, no?
Els posem a la botifarra.
Jordi, vosaltres què?
Nosaltres el fuet de vedella, perquè a casa ja som pagesos, la vedella, bueno, som criadors de vedella, que és el nostre fort també, i hem començat a fer fuet de vedella, que ha tingut molt d'èxit, la veritat, i en toquem, bueno, fuet normal i fuet amb all de vedella.
Déu-n'hi-do, escolta, i la botifarra, ja que feu fuet, també podríem fer botifarra de vedella, no?
Aquesta encara l'hem de provar, falta temps a vegades, però sí, ja la farem.
Bueno, tot es tracta que agafis un fuet i que el posis a la nevera i no el deixis assecar, no?
Sí, això també, sí, sí.
Que de fet és una mica diferent, perquè amb tota aquesta família de fuets, sacallones, somalla, amb endolcet sempre parlem de tot això, i hi ha diferències.
Sí, evidentment, el fuet, al final, clar, tampoc sé si es podria dir fuet de vedella, no? Nosaltres en diem miquelets, però el fuet seria de porc de tota la vida, igual que la llonganissa.
Escolteu, tots veniu, com dèiem, de generacions. Com veieu el futur de la carnisseria artesana, de la xarcuteria, aquesta manera d'entendre, diguem-ne, aquesta vostra vida, que és una d'aquelles, jo sempre dic, des de l'hora d'aixecar-se fins a l'hora d'anar a dormir. Veiem que està canviant, diguem-ne, la feina, els valors, no? La gent busca, com deia la Núria, busca temps, no? Necessitem temps per fer coses. Com ho viviu vosaltres?
Bé, nosaltres, en el nostre cas, jo ho visc molt bé, perquè jo m'encanta l'ofici i cada dia m'aixeco content a fer la meva feina i a mirar què farem avui de nou o què inventarem o què vendrem. És un ofici que m'encanta. Ara, després de nosaltres, de les nostres generacions, no sé, espero que les generacions properes segueixin evolucionant aquest ofici, perquè el que és realitat és que ha d'evolucionar com tots els oficis i anar a adaptar-se en els temps que van vinguent.
Què diuen les generacions que venen a sota?
Bueno, encara no ho saben, les de casa encara no ho saben. Es van preparant per la vida i saben que aquesta porta sempre la tindran oberta i si no intentarem buscar algú que segueixi amb la tradició.
Núria, vosaltres?
Nosaltres, jo tinc uns fills molt petits, però no sé si els aconsellaria que fessin de carnissers amb el cor a la mà, eh? Sí que és un ofici molt maco, però com dius tu, t'ocupa molta part de la teva vida. I avui dia un gran plaer és tenir temps, i nosaltres en tenim molt poc de temps.
Potser també hem de buscar la fórmula de tenir temps com té tothom, no? O com tothom vol tenir, no?
Suposo que seria ideal, no? Poder fer la nostra feina ocupant menys temps de la nostra vida, seria l'ideal. I això faria que el nostre futur, els nostres fills, els interessés més la nostra feina, que no és dolenta, eh? És lligada, però no és dolenta. Suposo que tots, si estem aquí, és perquè ens agrada el que fem.
Jordi, a casa teva?
Bé, bueno, a casa meva jo tinc una nena de 3 anys, vull dir, li queda molt, però sí que és cert que el tema del relleu està una mica complicat, no? Perquè tampoc s'incentiva, doncs, a les formacions, no? I tampoc hi ha aquest interès, no? Com hi ha per altres estudis o per altres formacions que jo crec que s'haurien de si més no, intentar potenciar el tema del sector nostre.
Escolteu, va, anem cap a la cuina, entrem. Sou cuinetes o no, Torrix? Sí, que ets cuinetes, no?
Sí, m'agrada.
La Núria, què?
Jo també fem coses, també cuinem a la carnisseria, sí.
I en Jordi?
Poqueta cosa, però sí, anem fent.
A veure, va, quina és la millor manera de vosaltres per menjar-vos una bona botifarra? Com la coeu?
El caliu.
La brasa?
Sí, la brasa. Les botifarres sempre a la brasa, amb una bona brasa, no punxar-les, anar-les fent a poc,
que... Ara, aquí és el dit al quit de la qüestió, eh? Això de no punxar-les, eh? Què passa aquí que la gent punxa les botifarres?
No ho entén ningú, això. De on ha sortit que les botifarres s'han de punxar? No punxem pas una peça de bistec o un tall de llom. Doncs les botifarres tampoc s'han de punxar.
No, jo sóc partidari del que diuen ells, de no punxar-les i sobretot fer-les a la brasa.
És veritat que, clar, no tothom pot fer, no, ara estem a l'estiu, la gent vinga a estar fora, pot fer una bona brasa, si no estàs al costat del bosc i això, que hem de recordar sempre que això és molt important. Però, bueno, si no tenim brasa, escolteu, què? La paella, la planxa...
El forn, l'air fryer, que ve a ser el mateix, és un dels elements importants que jo he descobert a la cuina, que funciona molt bé. Perquè, si no, les cuines... Abans, en les cuines de gas, tenies... un aparell que se'n deia xurrasquera, o no sé com...
Sí, encara n'hi ha, eh?
Que anava molt bé, perquè la carn quedava cuita i amorosa, i feia una mica el símil de la brasa. Però, és clar, ara, totes les cases, tota electricitat, tot vitros, i jo crec que el forn o la famosa air fryer, si l'utilitzes correctament, poden quedar prou bé.
Jordi, tu que ets el més jove de la família, què, tu això de la xarrusquera?
Això de la xarrusquera ho conec perquè la meva mare, que dels meus pares hi ha fogons, i entenc que ara em fa anar, i fa el pollastre inclús allà. Botifarres no n'hi ha fet, però ja li diré que les provi de fer.
Escolteu, la botifarra a mi també m'agrada molt fer-la en format de guisat, en platillo. Vosaltres l'utilitzeu, la botifarra, per fer un platillo?
Oh, i tant, que sí, es pot fer acompanyada d'una costella de porc, una miqueta de pollastre, i fas un pupurri, un trosset de cada, i ho presentes en un plat amb una miqueta de ceba i tomàquet, i està boníssim.
Clar, una altra cosa important, una d'aquelles coses que s'ha perdut i que no ho veus a les carnisseries, bé, cap a la Vall d'Aran sí que encara ho trobes, que seria el tupí, no? La tupina, el confit de la botifarra.
Sí, no, aquí a les nostres comarques està ben desaparegut.
I això cap al Ripollès, què?
Tampoc, tampoc. No.
I cap al Gironès?
Tampoc, no, 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 encara menys.
Doncs escolteu, ho hem de tornar-ho a fer, això, eh? Clar, és allò típic que si no ho tenim al taulell, la gent no ho coneix, per tant, la gent no ho demana, per tant, un producte que s'oblida, no? Això no anem bé.
No, 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 no. I abans es feia, era la manera d'aprofitar el gènere. Abans es matava un cop a l'any el porc o dos, i el feien coure i el confitaven i podien menjar tot l'any d'aquell porc.
Avui hem descobert que darrere d'una gran botifarra no només hi ha carn ni espècies, hi ha coneixement, hi ha anys d'experiència, hi ha respecte pel producte i una manera d'entendre l'ofici que forma part del patrimoni gastronòmic del nostre país. Felicitats als guanyadors, a l'Enric, a la Núria i en Jordi, i a tots els altres professionals que cada dia mantenen viva una tradició que continua evolucionant sense perdre les arrels. Perquè la bona gastronomia també es construeix des dels obradors, des dels mercats i des de la feina ben feta. Família, llarga vida a la botifarra fresca catalana. Si em dieu que us agrada i que us la mengeu amb aioli, també millor, no? Però l'aioli que sigui de veritat, Enric.
No, sí, la botifarra sí.
O la gelatina d'aioli.
També, queda bé.
Perquè un tallet de formatge del Ripollès també combina bé amb una botifarra.
Tu l'obres una miqueta, el fes a mig cuita i fas fondre el formatge i queda espectacular.
Jordi, tu que estàs a prop del Silla Can Roca, no sé si els hi portes alguna botifarra allà.
Sí, alguna sí.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: un país que no cuida la pagesia renuncia al seu futur. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
Good times are good times.